El divan de Catalunya Ràdio i de TV3, assaborim la vida de qui més bé canta l'amor i el desamor, l'essència del bolero. Moncho, benvingut al divan.
Gràcies.
Com bé. Estàs?
Bé, molt bé, gràcies a Déu, molt bé.
Et veig aquí atractiu, bé. I això de les cordes vocals, com ho tenim?
Bueno, n'hi ha una que es va perdre, que encara que l'he buscat molt, 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 no l'he trobat ja mai més.
No està, però... que no es mou, diríem,
no,
eh?
No, està allà quieta, està allà quieta. I, però l'altra està funcionant bastant bé i, bueno, doncs... Pues, les coses van passant, mica en mica van passant, perquè primer va ser un cop molt dur, però ja s'ha oblidat.
Ja s'ha oblidat gaire, o s'ha assumit, no?
Sí, o s'ha assumit.
S'ha assumit, perquè això què va ser? La conseqüència d'una malaltia, això de la corda vocal?
Va ser una baixada de defenses.
Compte tu.
Una baixada de defenses per el sistema nerviós que el tenia molt alterat, segons em van dir, i bueno, pues, jo estava fent un concert al Palau 3 dies abans, molt bé, i 3 dies després vaig entrar amb les constants molt baixes i vaig estar 32 dies. Vaig sortir amb una corda menys i amb 20 quilos menys.
Bueno, això dels quilos jo veig que prova, sempre va bé, eh?
Fantàstic.
Això va fantàstic, això fantàstic. Ho mantens, eh? Això ara és volgut. Ara, esclar, va ser una pneumònia, no?
Sí, una pneumònia, una herpes zòster, sí. A l'orella esquerra també.
Sí, Déu-n'hi-do.
I després una infecció per càndides que m'agafava tot el que és la garganta, la tràquea, tot.
Però ara jo et sento parlar i et sentim parlar la mar de bé.
Sí.
Parlar, sí.
Parlar, sí. I cantar, pues, alguna vegada, feia algun, a casa alguns pinitos, que se'n diu, o fer alguna
cosa. Què fas a casa? Què fas a casa?
Bueno, pues, canto trossets.
¿Com ara què?
Com contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo lleno de ilusiones.
Bravo, Monjo, bravo, bravo, bravo. Ja ho entenc, o sigui, un concert dura molt i llavors, clar, que tu en saps molt de cantar, perquè sí. Amb una corda paralitzada que puguis cantar d'aquesta manera...
Sí.
Ostres, no, és que és ben bé que ets el rei del bolero,
és que, a veure, si no fos per això, no hauria pogut superar. El que passa que jo, amb aquests 54 anys, n'hi he après molt. La veritat, n'hi he après molt.
Has après a cantar amb 54 anys.
Exacte, sempre se n'aprèn. Sempre se n'aprèn, la veritat. El bolero no es fa falta tindre una gran veu, però s'ha de saber dir. S'ha de saber explicar. Perquè estàs explicant una història verdadera que li pot passar a tu mateix, al veí del costat, al teu germà, al teu cosí, etc. A qualsevol persona, quan ja som adults i comencem a enamorar-nos, a desenamorar-nos, a ser deixats, a nosaltres no ens agrada que ens deixi ningú.
Clar.
Preferim tots deixar, però no que ens deixin.
Bueno, és més dur, no? Que et deixin és més
és
dur.
Més dur.
És més dur.
Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo lleno de ilusiones. Descubrí que la semana tiene más de 7 días. Hacer mayores mis contadas alegrías y hacer dichoso, yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a conocer el otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambió por ninguna. Descubrí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Que yo nací el día en que te conocí. sí.
Dius, amb 54 anys n'he après. A veure, 54 anys d'escenaris.
Sí.
Perquè tu ets de l'any 40.
Sí, sí, jo vaig néixer en 40.
L'any 40. Sí, és sí. Que jo et miro i fas goig,
sí, sí, sí,
eh?
Sí, sí,
Moncho.
Sí, sí.
Escolta'm una cosa. I ara que no pots fer un concert per ara tot sencer i que, per tant, has hagut de deixar els escenaris... Com et sents? És a dir, qui ets? Sents com si la teva identitat s'hagués modificat? O què sents?
Sí, la veritat, un canvi brutal, perquè, a veure, a mi em van treure quasi el 100% de la meva vida. La música per mi ha sigut el 100% de la meva vida. Jo vivia per la música només. Per mi va ser un cop molt dur. El que passa que jo seguiré lligat a la música fins al dia que em mori, perquè d'algun modo pues, puc ajudar, si ajudo per la meva experiència que tinc als estudis de gravació i he fet més 30 i pico de discos, pues, la gent jove, hi ha gent jove com ara Pura Rumba, que és un grup de Mataró, de fan rumba catalana, em van demanar que fessi tota la producció, bueno, pues, els ajudo desinteressadament, però estic lligat d'algun modo encara a la música, que és
llavors,
el que
et dona vida.
Et dona vida.
Et dona vida. Per tant, ara els projectes te'ls imagines d'aquesta manera. Molt bé, de moment no surto a l'escenari, ara no puc sortir, però continuo amb la
continuo
música.
Continuo amb la música, sí, sí. Això per mi és molt important, perquè em dono ganes de seguir vivint.
Moncho, el rei dels boleros. Qui millor canta l'amor i el desamor... Al divan de Catalunya Ràdio amb Sílvia Coppolo.
Paraules d'amor, senzilles i tendres, no en sabia més de mi en 15 anys. No hi havia tingut massa temps per aprendre, tot just despertava del son dels infants.
Però què fas aquí amb una rumba? Què quedem, amb la rumba o els boleros? A veure,
no,
com va
bueno.
Això?
A veure, Paraules d'amor tampoc és cap bolero. Jo el vaig fer amb bolero, però no és cap bolero, tampoc. El que passa que, bueno, pues, la música és tan enriquecedora que es pot fer les coses de mil modos. Es poden cantar els boleros a ritme de rumba i les cançons que són pues, balades, per dir-ho d'alguna manera, perquè l'única que ho diferencia una balada d'un bolero és una percussió llatina, que el bolero té i que la balada no.
Escolta, a mi com va ser? Perquè tu ets de Gràcia, eh? I vas començar a cantar, em dius, 54 anys, vol dir que de molt menut. Com va anar això?
Jo tenia 14, 15 anys
sí.
I m'agradaven els boleros. El per què? Jo m'ho he preguntat moltes vegades, però no m'hi he sabut donar la resposta mai. I m'agradaven els boleros, i llavors el Pescadilla, el seu germà, em feien cantar boleros a ritme de rumba catalana a l'enteta, i amb això, amb ells els tornava boig.
I a tu també tornava boig,
i a mi
això?
M'agradava molt, clar.
I a tu com et deien de menut? Com et deien de...
El Ramonet, el fill del Ramonet del Gas.
El Ramonet, perquè el teu pare treballava a la
companyia.
A la catalana de gas,
sí,
després va
sí.
Ser gas natural. I allà vas fer coneixences, o el pare va fer coneixences amb qui? No era amb el pare d'en Serrat?
Sí, eren companys.
Eren companys?
Eren companys de feina.
Però abans de cantar, penso que vas haver de fer també altres feines a casa, no?
Sí, sí.
De què
sí.
Feies?
Jo era retocador d'artes gràfiques.
Retocador. I abans de retocador no havies venut? Perquè, esclar, jo m'he mirat aquest llibre d'en Jordi Rueda que explica la teva vida. Jo crec que venies unes serradures. O com anava això? Perquè això de les serradures
sí.
Ja gairebé no sabem
bueno,
ni què és.
Això, jo vaig anar 2 anys només al col·legi.
2 anys?
Sí, 2 anys. Vaig anar dels 10 als 12.
I no hi has tornat?
No, mai més.
Però no t'ha semblat que havies d'estudiar una miqueta més?
Sí, bueno, pues no, pues, jo el que vaig aprendre va ser al carrer i vaig aprendre lo bàsic i escriure, que dèiem...
I sumar les 4 regles, no?
El meu pare era d'aquells que... Però jo avoltava ja quasi com ara i llavors a casa es passaven bastantes necessitats.
Sí.
Perquè, bueno, érem 4 germans i l'únic que treballava a la companyia de gas era el meu pare, i donàvem un sou molt esquifit. Llavors jo volia ajudar a casa meva i em vaig a posar a treballar en un magatzem d'articles de limpieza. Jo vaig entrar amb un carro i un cavall i anàvem per tot Barcelona...
Amb un cavall?
Amb un cavall i un carro. I anàvem...
Quants anys tenies? Llavors ets un bailet.
Jo tenia 14 anys. 14 anys tenia.
I cantaves a casa?
I cantava a la feina, també. Mentre feia els paquets de
serradures?
De serradures no, de polvos de mármol.
Què cantaves, llavors?
Jo, tot el que em passava pel cap, jo què sé.
Te'n recordes?
El que em venia de gust, jo no sé, en aquella època mirava molt el Lorenzo González, per exemple.
Hablaré catalán y me voy a aprender un millón de palabras hermosas para entonces decir qué bonito es Montjuïc y la gran catedral de Gaudí y poder salpicar sardana y de mar un piropo en la rambla de aquí. Hablaré catalano por todo eso y por más, y además porque siento en la boca que es más dulce decir lo que puedo sentir, de manera que dentro de un mes hablaré catalano.
Aquest és el Lorenzo González, aquí en el cas d'això, dient això d'hablaré català, que no te'n recordaves d'aquesta
no,
interpretació,
de veritat, que no me'n recordava per res.
Però em penso que no va ser pas en el cas d'això, que això era molt abans, que
això
tu
molt abans, i tant, molt abans. Jo era un bailet, era de 14 o 15 anys, i hi havia un lloc que es deia Rigat. A Barcelona.
A la plaça Catalunya.
A la plaça Catalunya, sí. A mi em deixava entrar al metre perquè el meu pare era amic del metre. I vaig dir, si vinc, em deixaràs entrar. És que jo sóc molt admirador del Lorenzo González i tal, no sé què. El havia vist abans al barri de Gràcia, a la plaça del Sol, a l'Antoldat, que em vaig colar.
Ah?
I vaig veure aquest mulato vestit de blanc.
És veneçolà,
perfecte,
no? Era veneçolà, sí.
I bueno, trencava els cors. Trencava els cors, aquest senyor.
Ah, trencava cors, sí. Que vas dir, cara.
I jo m'agradava molt. I llavors vaig anar al Rigat,
sí.
I em va... Posa't aquí, amb aquest raconet, no et moguis i tal. I va ser allò que vull explicar moltes vegades, que la senyora aquella que es va treure les calces...
Com que la senyora aquella que es va... Què vol dir la senyora aquella? Que hi havia una senyora allà a punt per fer aquest gest?
Hi havia una senyora entre moltes senyores i molta gent,
sí.
Però hi havia una taula amb sí. Una senyora espectacular, espectacular, i ja no és que
t'agraden les
calces. A mi sempre m'han agradat molt les senyores.
Ja vaig notant, ja, eh? Però, de moment, la senyora les calces no els hi veiem.
No, perquè jo em pensava que se les havia tret del bolso. Però no, va fer així, i es va treure les calces, noi, i patapam, li va tirar.
A l'escenari?
A l'escenari.
En el González?
En el González, però això era l'any 56.
Uau! I tu vas veure allò? I
vaig veure allò...
Les puntetes, et van agradar les puntetes?
I jo vaig dir, doncs jo, quan sigui gran, vull ser cantant.
Per això?
Sí.
Perquè volies que les senyores es desfessin?
No, home, clar, això és una de les coses que sempre m'ha agradat. Que agradar... Jo, quan cantava, cantava per les dones. Si els tios s'hi apuntaven, molt millor... Però jo, la meva meta...
L'objectiu, ja ho veig.
Era les dones, claro.
I te'l mires i què trobes que té d'admirable a Lucho Gatica?
Era un senyor que sabia dir, ho sabia, tenia una dicció fabulosa. Tenia tot, perquè hi ha molts cantants. Jo sempre he dit que el pitjor d'un cantant és que no tingui orella, que, és a dir, que desafini,
sí.
I que no se l'entengui.
Tu música, vas estudiar música?
No. No.
Tu tens una capacitat autodidacta bestial.
Sí, sí, sí. Per això...
Per això t'ha anat tan bé, perquè saps fixar-te en què i treure-ho de tu mateix,
sí,
no?
Sí, a veure, cantar el bolero quadrat totalment no té res. Se li ha de posar salsa, se li ha de saber arronsar i adelantar, però caure al temps musicalment, com es diu. Això, bueno, ho he portat a dins, ningú m'ho ha ensenyat, ho vaig aprendre jo sol, perquè jo quan vaig... començar, em tremolaven les cames i em cruçava, i em cruçava.
Quan se't passava, la por? Quan començaves a cantar?
No,
o quan?
Quan començava a cantar. Al cap de la segona cançó o la tercera, ja se'm passava el tembleque, que dic jo.
Quan veies el públic, la platea fosca,
sí,
però notes la vida,
sí.
Llavors ja no tremoles.
Llavors se te'n van tots els mals. Llavors estàs... amb un estat de felicitat, que és el que trobo a faltar ara, que no tinc aquest estat de felicitat quan pujava als escenaris i respirava a fons.
D'una manera com si realment la vitessis.
Què és això? Estic al cel.
Avui al divan amb Sílvia Coppolo s'hi asseu el cantant de boleros, Moncho. Canta i també parla amb sentiment.
Tu reses i creus en el cel?
Sí.
Molt, però em penso que aquesta Mare de Déu de Montserrat és teva.
Sí.
Li reses a la Mare de Déu
aquesta
de Montserrat?
Aquesta me la va regalar la meva mare quan jo tenia 18 anys.
I què li demanes a la Mare de Déu de Montserrat?
Sobretot salut, sempre.
M'has dit que te la va regalar la mare.
La meva mare, sí.
Què et va ensenyar la mare? Com la recordes? Quins valors?
La meva mare era una dona pobreta, analfabeta totalment, venia d'un món de gitanos de Tarragona, amb una visió molt curta de lo que era la vida, i l'únic que ens donava els seus fills, l'únic que els donava molt era aquest carinyo i aquesta cosa que estava pendent de nosaltres en cada moment, de moments on deixes anar, que tens que anar al col·le, i jo, sí, ja hi aniré, ja, i no, l'enganyava, no hi anava. Jo tenia 7 o 8 anys, i jo deia que anava al col·le i no hi anava.
I on anaves?
No hi anava, no.
T'escapaves?
Era un malcriat.
Ai.
Era una mica malcriat.
I el pare? Què et va ensenyar el pare?
I el meu pare, doncs, sobretot, a ser honest amb mi mateix.
Què vol dir ser honest amb un mateix?
No enganyar-te. Si ets honest amb tu mateix... llavors seràs honest amb la gent.
I tu, al llarg de la teva vida, si ara fessis balanç, diries sóc que he estat una persona honesta en tots els àmbits de la meva vida?
Sí.
Està bé poder dir que sí, eh?
Sí, la veritat que sí.
Avui anem coneixent més Moncho, de la vessant personal a la vessant professional, perquè, clar, ja ho entenc, que aquests representants o aquests que s'inventen les figures de vegades acaben dient que ets un ciclón. O ja pots riure, ja, eh? Un ciclón cubano. Perquè això de ser un ciclón cubano ven més que ser de Gràcia.
I tant, home. Clar, mira, encara que això m'ho van posar a Gràcia, precisament. Amb unes festes majons. Els companys em van fer pujar amb una orquestra que es deia Ramon Evaristo i su orquestra antillana.
Sí?
Això era Alejandro Satorres i sus Diablos Rojos. I jo era el cantant que era l'únic que anava diferent, veus?
Ah, sí?
Jo era...
Més blanc, tu.
Jo no era Diablo.
No eres Diablo,
no,
tu, eh?
Jo deia no. Moncho, però aquí ja feia temps que a mi em van posar Moncho Batista, el Ciclón Cubano, l'orquestra anterior, una orquestra de 18 músics,
sí,
que venien per les festes majors, i es deia Ramon Evaristo i l'orquestra antillana. I els companys em van fer pujar a cantar, vaig cantar dos boleros, i el senyor em va dir, quan acabem, vine'm a veure'm.
Sí.
I llavors vaig anar, i em va dir, t'agradaria vindre amb nosaltres als bolos?
Sí.
Diu, jo ja tinc els meus cantants.
Sí.
Però tu només cantaràs 3 o 4 boleros.
Molt bé.
Però no parlis, que no et senti la gent parlar en castellà. Perquè
castellà,
se't nota que ets català.
L'accent català.
canta.
Només canta?
Només canta.
Però no parles?
Però no parlis.
Ah, molt bé.
I llavors, jo, no sé, caia molt malament als pobles perquè la gent em parlava i jo no s'hi contestava ni siquiera. Ni,
tal. Res, res.
I bueno, pues, ja es va descobrir també un dia, no sé si era Manresa, em fa la feta, que una senyora em va preguntar si m'agradava la botifarra amb mongetes.
Sí.
S'estilava que es repartien en diverses cases. I
anaven a menjar?
4 o 5 anaven allà a fer el ressopó després de l'actuació.
Però cases del públic, diríem, no de la gent.
Sí, sí, públic.
Oh, molt bé.
Repartien la gent. Sí. I per ells era un gaudien d'agafar els músics i portar-se'ls a casa seva i tal. I llavors vam anar uns quants a casa, amb una senyora, i em va preguntar això, i jo, pues, se'm va sortir de l'alma, i vaig dir, i si poso una mica d'oli i oli, dic, pues, fantàstic, senyora, molt millor.
Que tothom ho sap, que a Cuba prenen molt d'oli i oli, i ho diuen, sí, en català.
I llavors a mi em va dir, ah, però vostè no és cubà, no, eh? Vostè és català. I jo dic, senyora, per favor, no em descobreixi que el jefe em mata. Em mata. I bueno, pues a la nit, precisament, quan va dir procedente de Cuba, Moncho Batista, el ciclón cubano, va haver-hi un grup de gent que xulava.
Llévatela. Si al fin y al cabo ella piensa mucho en ti, por la forma en que te mira comprendí que olvidó todas las cosas que le di. Llévatela. Pero tienes que quererla como yo. Es un poco caprichosa, por momentos es celosa y otras veces cariñosa.
Aquesta cançó, Llévatela, té una història maca, eh? D'amistat, de regal... Te la mires i ho...
Home, per mi és la meva preferida. Diuen el que no és ben parit, no és agraït. I la veritat, jo amb aquesta cançó em vaig donar a conèixer al món del disc.
I tu diries, Moncho, que amb aquestes cançons que cantes i que arriben tant als sentiments, fas que la gent s'enamori, es reenamori, es reconcilii, identifiquin els seus propis sentiments?
Sí, sí.
Ho dius amb profunditat, sí?
Sí, sí, sí.
Com n'estàs tan segur?
Jo, perquè, bueno, pues, si tinguessi 1 euro per cada vegada que m'han dit i he estat fent l'amor tota la nit, escoltant les teves cançons. Moltes vegades, però moltíssimes vegades. I jo sempre, amb conya, sempre els deia, bueno, pues, el dia que vulgueu, us canto en directe i tot anirà millor. Em deixeu que canti en directe i jo us canto en directe i vosaltres feu la feina.
Però que et volies allà estar allà veient la cosa, tu de voyeurisme, això, Moncho? Anem sabent aquí, no sé si quines parafílies,
Sempre amb conya, naturalment. Ah. Sempre en conya.
Sempre...
Però moltes vegades, moltes. Moltes vegades jo sé que he contribuït a fer gran el país.
A fer gran el país amb el sentit de...
De la natalitat.
De la natalitat, eh? O sigui, no només amor i reenamorament, sinó, a més, diríem, fer l'amor, tu, eh?
Exacte.
Oi que content que ho dius?
Sí, home,
o sigui...
Magnífic.
Magnífic.
Fer l'amor i no la guerra és el més maco que hi ha.
Sí, sí, s'ha fet modificar l'índex demogràfic, de creixement demogràfic de Catalunya, eh? Això no sé si l'IDESCAT ho té controlat, però aquests instituts que estudien totes aquestes coses estadístiques t'haurien de tenir en compte allà com una variable importantíssima.
Importantíssim.
Avui ho veig, Moncho.
Moncho, el rei dels boleros. Qui millor canta l'amor i el desamor, al divan de Catalunya Ràdio amb Sílvia Coppolo.
Abans em parlaves de la importància que té trobar el to quan es canta, però també la dicció.
Eh? Sí.
I em penso que aquest home, tu l'has admirat també per això.
And now the end is near, and so I face the final curtain, my friend. I'll say it clear,
I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way.
Frank Sinatra, per què t'agrada?
Perquè és el papà, és, aquest és el que en sap més del món, sabia, vaja, el que en sabia més del món de cantar. I no tenia una veu excepcional, no. No, el que passa és que ho sabia dir-ho molt bé, ho sabia dir, ho sabia explicar molt bé. I després el swing que tenia quan feia una miqueta, la música una miqueta més moguda, això només ho ha fet ell.
I encara alguna altra veu em penso que t'agrada?
Moncho, el rei dels boleros. Qui millor canta l'amor i el desamor? El divan de Catalunya Ràdio amb Sílvia Coppolo.
Mira, la Bàrbara Streisand.
Això és...
Què és?
És que, a veure, aquesta tia, segons diuen, és molt lletja, perquè aquest nas que té...
Però és atractiva.
Però jo la veig guapíssima.
Ara?
Jo la veig guapíssima, és quan canta. Quan canta, és que, no sé, és un àngel. Jo quedo al·lucinat amb les persones que m'agraden tant com ella.
Com Bàrbara Streisand.
Que n'hi ha pocs, n'hi ha molt, molt pocs. Es compten amb els dits d'una mà. Aquesta dona, quan canta, és que em transporta. Jo em posava a casa, em posava els cascos, que ningú em diguessi res, i que potser esperava a la nit, quan tothom se'n anava a dormir, llavors era quan jo realment escoltava música. I em posava els cascos i et transporta, estàs en un altre món.
I encara aquesta. And
I'm taking with me. so goodbye. Please don't cry. We both know I'm not what you need.
La Whitney Houston.
És... Per això et dic, n'hi ha 5 o 6, potser, però...
Homes i dones. S'ha d'arribar a algun lloc dels sentiments, és a dir, per poder incidir tant, per poder fer així volar, quan els sents, tu que fas volar, quin és el camí?
Jo no sé si hi ha algun camí. El que a mi em transporten ells, sentint-los cantar, jo em transformo, em deixo portar, tanco els ulls i escolto, i llavors és com si flotessis. Quedo suspengut. És molt difícil d'explicar.
A nosaltres ens fas levitar i volar i arribar més amunt, Moncho.
El divan de Catalunya Ràdio, avui el cantant Moncho. El rei dels boleros parla amb Sílvia Coppolo de tota una vida dedicada a la música.
Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mi lámparo de tu risa alegre, que es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que encarará se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento las campanas dirán que ya no es mía, y locas las fontanas se darán su amor.
I plores gairebé aquí demanant que t'estimin. Sents realment que estàs suplicant una mica d'amor, ho vius?
T'has de posar dins, estàs explicant una història d'amor i desamor que, com he dit abans, li pot passar a qualsevol. Llavors, hi ha molts modes. Mira, és com aquell senyor que t'explica una poesia, te la diu, te la recita, i no saps per què, però et quedes igual.
Sí.
Et quedes igual. En canvi, segons qui te la reciti, a mi els pèls
se't posen de gallina. Quan cantaves, se't posaven els pèls.
Moltes vegades m'ha passat això. Perquè jo m'hi poso a dins del que estic explicant. Intento ser el més creïble possible per la persona que m'està escoltant, que està dient, pues això m'està passant a mi. M'està passant el que aquest senyor està cantant. I si no, tard o d'hora, li passarà, perquè tots tard o d'hora caiem amb el joc de l'amor i el desamor.
I el teu amor, l'amor de la teva vida, què ha estat, Moncho?
Bueno, la meva vida ha sigut la meva dona, Concha.
O sigui que tants espectacles, tants escenaris, tantes senyores que et tiraven aquelles peces de roba.
Sí.
Però tu la Conxa.
Sí, 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 naturalment. Jo, a veure, he tingut moltes nòvies, que moltíssimes n'he tingut.
Què vol dir però, tenir moltes nòvies?
Sí, jo he tingut moltes nòvies perquè, bueno, la professió ho porta.
Però no sé ben bé, això de les nòvies, jo aquests divans no entenc ben bé què són, eh? És a dir, a més de la dona, teníem entreteniments?
No, hasta que vaig tindre la meva dona, hasta que vaig casar-me amb la meva dona, jo havia tingut moltes nòvies, moltes, moltes nòvies.
Moltes perquè, són 10, 20, 30?
Bastantes 50? Més. Bastantes 100? Més, més.
Això que no vas a l'escola, eh? Mira,
jo no seré com el Julio Iglesias va dir una vegada que havies tingut més de 2.000 nòvies, no?
Sí, jo, però és que jo trobo que això de la quantitat, vols dir que és una cosa per presumir-me?
Jo crec que no és per presumir. Jo n'hi tinc moltes. No, ni diré 100, ni 200, ni 300, ni 1.000. N'hi he tingut moltes. Havia tingut moltes, però després ja em vaig fer bo. La veritat sigui dita, em vaig fer bo. I jo crec que de l'única nòvia que realment jo em vaig enamorar perdudament va ser de la meva dona. És que jo, si t'explico això, és que va ser una mica peligroso. Mira.
A veure.
Mira, t'explico. Jo em vaig casar amb una noia que feia 5 anys que vivíem junts.
Això, aquella època. Vol dir que en pecat vivies, Moncho.
Exacte.
Molta Mare de Déu i molta moreneta, però en pecat. Sí, sí.
I llavors, bueno, era paia, i clar, la casa meva, pues, no volien que jo em casessin una paia.
Ah.
I jo, pues, em vaig casar a Madrid, una nit d'aquestes que em va agafar a mi a les 9 de la nit, a més, una mica tocat, em vaig casar.
Però amb capellà i tot?
Amb capellà i tot, em vaig casar. I, bueno, pues, després van tingué d'acceptar-la, perquè, bueno, pues, ja m'havia casat i tal. Bueno, pues, això
va passar. Però n'estaves enamorat?
No.
Oh, i per què t'hi vas casar?
Em vaig casar perquè era una bona noia i tenia uns pares, eren d'un poble de Salamanca, pobrets, molt bona gent, la veritat. I per què no us casáis? ¿Por qué ya lleváis 5 años juntos? ¿Ya vivís juntos? ¿Por qué no os casáis? I tal. I vaig dir, però també és veritat, jo ja amb 30 anys, jo em pensava que no em sortiria cap nòvia per dir, estic boig per ella. No.
Millor.
I això, pues, em vaig casar. I al cap de 2 mesos se'm va creuar la Conxa. Se'm va creuar la Conxa i al cap de 3 mesos se'm havia separat.
Què vol dir que se't va creuar? Se't va creuar.
Se'm va creuar perquè jo estava treballant a Madrid,
sí.
Estava cantant en una boat,
sí.
Ella va vindre a ballar amb un grup de gent i bueno, pues es van mirar i tal, però no vam parlar ni siquiera res. I al cap d'un mes, això era el mes de novembre, i al cap d'un mes, el mes de desembre, jo estava treballant en un lloc que li deien Màrius, Arizona, aquí a Pedralbes, i va aparèixer ella amb 2 amigues més i 2 acompanyants. Ella anava acompanyada.
Què ha passat?
I jo em vaig posar a cantar, jo anava per les taules cantant. Però
acompanyada, que potser algun era un nòvio, no?
No era un nòvio, però podia ser-ho.
Però prenòvio, era un prenòvio.
I jo vaig cantar i em vaig dirigir molt amb ella.
Sí.
I quan vaig acabar de cantar, pues es veu que el senyor es va enfadar.
Ja ho entenc.
I se'n va anar.
Per allò que t'hi poses tant, la va deixar allà.
I la va deixar allà.
Llavors,
quan jo vaig acabar, vaig dir, ¿podemos hablar? I vam anar fora, que hi havia un jardí, i allà li vaig dir, me gustaría verte, etcètera, etcètera. I l'endemà vaig anar i la vaig portar a dinar a Sitges.
I quants anys?
Pues 40 anys.
És l'amor. Ara ella hauria haver de vigilar. Perquè tu, tot aquest historial teu i les senyores així, ella feia de mànager, però parant els peus a les
senyores. Però era una dona molt, amb un caràcter molt fort, i jo necessitava una dona així, eh? Perquè, si no, jo no sé el que havia passat. Va ser l'amor de la meva vida.
Us vau poder casar?
Sí, sí.
Al cap de molts anys d'estar.
Molts anys. Després de, no sé si eren 25 anys, vam fer una invitació que deia... Després de 25 anys de convivència, hem reconegut que estem preparats per casar-nos. I ens vam casar.
La trobes a faltar?
Molt, cada dia. Cada dia, cada dia. Cada dia. Moltíssim.
Ay, cariño. Ay, cariño. Si vieras cómo estoy desesperado por tu ausencia, soñando a cada instante con la luz de tu presencia, llamándote en mis noches y llorando como un niño. Ay, cariño. Ay, cariño. Tú sabes que mi culpa es adorarte como un necio. Si es cierto, como dicen, que el pecado tiene un precio, qué caro estoy pagando por quererte. Ay, cariño.
Aquesta és la cançó que li vas dedicar, no?
Sí, el dia que, bueno, pues que va morir, aquest dia, pues... A la missa, que pues, jo no vaig voler que hi haguessi missa. No vaig voler, perquè ella no ho creia. Ella no era creienta. Llavors no va haver-hi missa, però jo vaig cantar aquesta cançó pels amics que van vindre a l'enterro. I era una de les cançons que en Villet, a part d'això... Era una de les cançons que a ella li agradava. Sempre li havia agradat aquesta cançó. Bueno, la meva dona, jo crec que li agradaven totes les meves cançons. Era la crítica més gran que jo he tingut sempre. I em deia, no, esto no lo has hecho bien. I em tornava... Si estava gravant, jo li ensenyava. I si ella em donava el visto bueno, ho donava per bo. Moltes vegades em deia, no, repítelo, esto no está bien. I tenia raó, i tenia raó. Perquè em coneixia tant, després de tants anys i tants discos que vaig gravar, pues, em coneixia i no s'equivocava.
Però tu vius amb la teva neta ara?
Sí.
A Mataró?
Sí.
O sigui, tu ets un home familiar.
Sí, clar.
La família i els amics.
Sobretot.
Paraules d'amor senzilles i tendres, no ho sabíem més, teníem 15 anys.
No havíem tingut massa temps per aprendre, tot just despertàvem del son dels infants. En teníem prou, en tres frases fetes, que havíem après d'antics històries d'amor, somnis de poetes, no en sabíem més. Teníem 15 anys.
Amics de debò, eh?
Clar, sí, hi havia un lloc, a la Rambla del Prat, allà a Gràcia, que hi deien a Cal Quimet. Era un lloc on hi havia moltes guitarres, un lloc molt bohemi, on anaven músics, artistes, gent molt bohèmia, i allà anàvem el Joan Manel, jo, el Miralles, el pianista que sempre ha anat amb ell, molts músics, anàvem sempre a fer l'última allà, però en plan no de tocar. Si convenia, sí. Però
estar junts.
Per estar junts.
Tu, que agrades tant als músics i tantes parelles, has fet també cantant.
Paraules, paraules, paraules.
La Nina, hem vist la Maite Martín, el Sergio Dalma, la Lucrecia. Escolta'm, i ara els teus companys músics et fan un concert homenatge al sí. Fòrum, a l'Auditori del Fòrum. Com
anirà
això?
Homenatge solidari per... A veure... En aquest país és que les coses són com són i no com un voldria que fossin. Jo, després de 32 anys d'haver cotitzat, m'ha quedat una pensió de 637.
Euros.
Euros.
Mensual.
De 637 euros. Amb això, com és natural, és molt difícil viure, per no dir que impossible. Jo, mentre anava treballant, jo sempre he sigut un treballador de la cançó. Sempre ho he dit, he sigut un treballador, un currante de la cançó, jo. Jo no he sigut una primera figura. I això sí, he tingut el carinyo de la meva gent, potser més que molts cantants, que són més famosos que jo. Però no he sigut un home d'aquells que he tingut de treballar cada dia, si puc. Perquè jo no feia gales, jo potser feia 15 dies en una sala de festes. Abans es treballava més a les sales de festes.
Vols dir que tampoc et plovien els diners?
Ah, exacte. Llavors, pues, els companys, entre ells el Joan Manel Serrat, van dir, per què no fem un homenatge solidari pel Monxo? Hi haurà pues, la Rosario, hi haurà el Joan Manel... Hi haurà el Poveda, la Maite Martín, l'Estrella Morente, el Sabor de Gràcia...
Estàs il·lusionat, eh? Sí. Amb aquest concert.
La veritat que sí.
La veritat que sí. Monxo, i aquí que vivim situacions al nostre país una mica complicades, tu què voldries per Catalunya?
Jo voldria que s'entengués la gent. Que respectessi el mode de pensar de cada un. És ben fàcil. Si jo et respecto a tu, tu m'has de respectar a mi. I podem conviure junts. Està demostrat que les persones parlant, la gent s'entén. Però s'ha de parlar i s'ha de mirar de que tothom afluixi una mica per poder arribar a un punt que estiguem còmodes els que pensem d'un mode i els que tinguem pensant d'un altre.
Perquè tu t'has compromès políticament.
Sí, 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 jo m'hi compromès sempre, tota la meva vida. Jo he sigut socialista i seré socialista fins al dia que em mori.
Aunque tú me has dejado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones.
I aquest disc, aquest... Mis queridos boleros, Monxo, això són els teus que tu has anat gravant durant anys, no? Com ha anat això?
Jo volia fer, com feia Frank Sinatra, gravar tots junts, músics i cantant.
Sí.
Això ho portava jo aquí, però cada vegada que jo ho deia, les discogràfiques em deien, no, que és molt complicat això, ui, no, i no m'ho deixaven fer. I llavors jo vaig dir, bueno, doncs jo no vull morir sense fer-ho. Ho faré per la meva compte. I llavors jo... hi havia un grup cubà que venia bastant sovint per Barcelona. Cada vegada que feien la gira per Europa, doncs venien aquí, que feien Latin Jazz. Uh-huh. I llavors doncs, els agafava, aquí te pillo, aquí te mato. Va, anem a l'estudi. I allà els posava a gravar. I si podíem gravar una cançó, una, mitja. Per això vaig tardar molt de temps, fins al 2010, que vaig acabar de fer-ho.
Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizás para mañana sea tarde. Quizás para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él?
Estem molt contents que hagis vingut avui aquí al divan. Et veig bé, content, il·lusionat. Et dic, bueno, això de la música, tinc encara espais per poder fer. Com et planteges? Tens algun projecte així, que digues vull fer ara?
No, sincerament no em poso cap meta. Jo el dia a dia el vic i intento viure del modo més senzill i menys complicat, perquè és una vida molt, 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 molt sota cavallo rei. Vull dir, m'aixeco, vaig a passejar un rato, prenc el sol, me'n vaig a casa, faig el dinar per mi i per la meva neta, i faig ama de casa.
Home, jo et veig bé, ho fas bé, això,
I ho faig bé, i cuino bé, i cuino bé.
Cuines bé? També. I a la tarda què fas, a la tarda?
A la tarda fregar, deixar totes les coses ben fetes, i després ja me'n vaig a l'associació, i si hi ha partida de dòmino, doncs fem la partideta de dòmino.
Tinc
ja
una coseta per tu, monxo, de tot l'equip del divan. Un regalet.
Ah, sí?
Sí, mira què tenim aquí. Mira què tenim.
Molt bé.
A veure si t'agrada.
Fantàstic.
Ei, saps què et dic?
Fantàstic.
Que ara aquí els oients, els espectadors vagin fent, que em guanyaràs. Em guanyaràs o què?
No, va. Et deixaré guanyar, va.
No, no, no vol dir que em deixaràs guanyar, que no em deixa guanyar.
I jo estaré celoso de perderte.
Guió de Cesc Armengol. Veu de Dolors Martínez i Carles Debó. Muntatge musical de Luis Ángel Alonso. Direcció i presentació, Sílvia Coppolo.
Que no sospeche que has llorado.
I demà diumenge a 11:45 de la nit al divan de TV3 amb Sílvia Coppolo, l'actor Lluís Omar.
Preparando mi equipaje. Perdóname si te hago otra pregunta. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale por qué ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale por qué ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo.